Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 20 de març de 2012. El conseller d'Economia va assegurar ahir al vespre que la llei d'estabilitat pressupostària permetria al govern espanyol, si volgués, acabar amb l'autogovern de Catalunya. Andreu Mas-Colell, en una conferència, va posar com a exemple el supòsit que no es complissin els límits d'endeutament que marca la llei. L'única solució per impedir-ho és, assegura, el pacte fiscal. Mentrestant, el PP català ha dit que si la llei de consultes que tramita el Parlament s'utilitza per preguntar sobre la independència o sobre el mateix pacte fiscal, les relacions amb Convergència i Unió es veuran afectades. Tot això passa mentre populars i nacionalistes han pactat la presidència i la vicepresidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però potser, més enllà de tot això, el més important no són aquestes contradiccions en els pactes, sinó la necessitat que l'administració espanyola defineixi millor i més clarament quin règim econòmic pot tenir Catalunya en el futur immediat i quin serà el seu encaix a Espanya, ara que la sensibilitat davant el dèficit fiscal i la creixent incomprensió que bona part de la societat espanyola mostra davant la identitat pròpia del nostre país pot acabar de posar un mur difícil de superar. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El president francès Nicolas Sarkozy ha confirmat que hi ha la mateixa persona i la mateixa arma en els tirotejos de l'última setmana al voltant de Tolosa de Llenguadoc. L'última agressió, recordem-ho, ahir al matí en una escola jueva, ha causat la mort d'un professor de 30 anys, els seus dos fills i un altre alumne. França ha decretat la màxima alerta antiterrorista a la regió de migdia Pirineus i ha suspès la campanya de les presidencials fins demà com a mínim.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha separat amb èxit dues siameses que estaven unides per l'abdomen. Les nenes de només 8 mesos compartien el fetge i, tot i que fins ara havien crescut amb normalitat, han hagut de ser intervingudes per reduir possibles complicacions futures.
Les autoritats de Corea del Nord han convidat l'Agència de l'Energia Atòmica a visitar el país 3 anys després d'expulsar els inspectors que verificaven el seu programa nuclear. Encara se n'han d'aclarir els detalls.
La Generalitat controlarà la gestió econòmica de l'Hospital de Sant Pau. El gerent Jordi Varela ha estat substituït per Rosa Viladella, fins ara directora d'Economia i Finances de l'Hospital. Sant Pau va tenir un dèficit de 18 milions d'euros l'any passat i, per la seva banda, el conseller Andreu Mas-Colell ha dit que no hi ha res problemàtic en els comptes de l'hospital.
I en esports, l'Espanyol va guanyar ahir a la nit el Racing de Santander en l'últim partit de la 27a jornada de Lliga per 3-1 i se situa 6è a la classificació. I ja en la jornada 27 que comença avui, el Barça rep aquesta nit el Granada. El tècnic Pep Guardiola insisteix que els blaugrana no guanyaran la Lliga. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va assegurar ahir a la nit que la llei d'estabilitat pressupostària permetria al govern espanyol, si volgués, acabar amb l'autogovern de Catalunya.
El conseller va posar com a exemple el supòsit que no es complissin els límits d'endeutament que marca la llei. L'única solució per impedir-ho és, segons va assegurar, el pacte fiscal. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va alertar que la llei d'estabilitat pressupostària que es tramita al Congrés permet anorrear l'autogovern català i va dir també que Catalunya no té alternativa al pacte fiscal.
La literalitat de la llei passa per sobre de qualsevol protecció estatutària i permet, si aquesta fos la voluntat política, desmuntar l'autogovern català en un període relativament curt. Com veuen, aquesta és una expressió concreta de la cruïlla en què ens podem trobar, o el pacte fiscal o la fi de l'autogovern.
Mascolell va fer aquest avís durant una conferència en el Cercle Financer de la Caixa. El titular d'Economia va afirmar que aquest projecte de llei estableix un límit de deute públic per a les comunitats del 13% del Producte Interior Brut l'any 2020, un límit que Catalunya actualment supera àmpliament. En un to inusual, Mascolell va tancar la seva intervenció avisant que si l'Estat pretén reduir Catalunya a una autonomia més, intervinguda fins les celles i subjecta al dictat de funcionaris ministerials, va dir «Llavors anem al conflicte i cap a un període turbulent».
Amb aquest escenari, la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, va avisar ahir que les relacions de la seva formació amb Convergència i Unió poden veure's afectades si la Generalitat utilitza la llei de consultes que ara tramita el Parlament per preguntar sobre la independència o sobre el mateix pacte fiscal. Canviem de tema, la commoció a França pel tiroteig d'ahir a les portes d'una escola jueva de Tolosa de Llenguadoc continua. Durant tota aquesta nit s'han fet diverses mostres de condol arreu del país i avui les escoles celebraran un minut de silenci en homenatge als 4 morts, que són un adult i 3 nens.
El president Nicolas Sarkozy, que ja ha qualificat els fets de tragèdia nacional, rebrà representants de les comunitats jueva i musulmana. Avui continuaran els actes en record a les víctimes d'aquest tràgic tiroteig d'ahir, després que durant tota la nit ja s'hagin repetit mostres de condol a diversos punts del territori francès. Mentrestant, la investigació continua i, segons les primeres hipòtesis, el tiroteig de l'escola jueva estaria vinculat als assassinats de 3 militars d'origen magrebí i antillà uns dies abans.
Segons la policia, el perfil de l'assassí és idèntic en els 3 casos. La mateixa moto, un scooter T-Max de Yamaha robada, la mateixa arma de calibre 45, la mateixa descripció, vestit de negre i tatuat, i la mateixa manera d'actuar a plena llum i de forma freda i metòdica.
La policia ha dit que per ara es descarta que es tracti d'un malalt mental i ha assegurat que segueix la pista d'algú que estaria seguint un pla traçat prèviament i basat en les motivacions polítiques i ideològiques. S'espera que en les properes hores hi pugui haver una reivindicació dels atemptats a través d'internet i tot apunta que es tractaria de grups antisemites i racistes. Seguint aquesta pista, la policia està investigant 3 exmilitars francesos que van aparèixer l'any 2008 fent la salutació nazi davant d'una bandera amb l'esvàstica. Eren del regiment de paracaigudistes de Montauban, el mateix dels militars morts, i després d'això van ser expulsats.
I de moment l'agenda política continua condicionada per aquests terribles fets. La campanya de les presidencials franceses de final d'abril s'ha suspès almenys fins demà i les 4 víctimes del tiroteig seran enterrades a Israel. Notícies de casa nostra en format breu. Convergència i Unió i el PP pacten la presidència i la vicepresidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Nacionalistes, socialistes i populars van portar ahir al registre del Parlament de Catalunya els candidats a integrar el Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els partits van esgotar el termini perquè les negociacions s'han allargat fins l'últim moment. Convergència i Unió ha proposat Brauli Duart, Núria Llorach, Josep Puigbó i Antoni Pemán. Per la seva banda, el PSC ha inscrit Xavier Guitart i Josep Vilar, i el Partit Popular Armand Querol. Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya haurien arribat a un acord perquè Brauli Duart fos el president de l'organisme i Armand Querol el vicepresident.
La Generalitat ha decidit vigilar molt de prop la gestió de l'Hospital de Sant Pau, que va tancar l'any passat amb un dèficit de 18 milions d'euros.
Una comissió formada per membres dels departaments de Salut i Economia en controlarà la gestió fins que aconsegueixi tornar a equilibrar els seus comptes. A partir d'ara, la direcció de la fundació que gestiona l'hospital necessitaria autorització per prendre qualsevol decisió econòmica. Tot plegat ha comportat la dimissió del gerent Jordi Varela, que ha estat substituït per Rosa Viladella, fins ara directora d'Economia i Finances de l'hospital.
La delegada del govern espanyol a Catalunya nega que la Guàrdia Civil agredís un home per haver parlat en català al Prat. Ahir va haver-hi una reunió amb partits polítics on María de los Llanos de Luna va tractar la suposada agressió de la gent a un advocat barceloní per haver parlat en la llengua pròpia de Catalunya a l'aeroport.
La delegada María de los Llanos de Luna ha fet servir la seva versió a la Guàrdia Civil i ha ignorat completament el testimoni del denunciant, segons han explicat els polítics que s'han reunit amb ella. El cas està en mans del jutjat d'instrucció del Prat, on es va presentar aquesta denúncia.
Recordem que l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha separat amb èxit 2 siameses que estaven unides per l'abdomen. Les nenes compartien fetge, tot i que fins ara havien crescut amb normalitat. Tenien 8 mesos i van haver de ser intervingudes per reduir possibles complicacions futures.
Les dues bessones van néixer el mes d'agost en un part per cesària i durant 7 mesos, com dèiem, han viscut unides per l'abdomen amb els inconvenients que això ha comportat en el seu dia a dia. Els metges han esperat per operar-les que les dues tinguessin 14 quilos juntes per tenir prou pell i prou múscul i així poder tancar la incisió un cop separades.
Els afectats de la cooperativa de l'Aldea presentaran una querella criminal contra l'exgerent de l'entitat, Daniel Ferrer, que hauria comès múltiples irregularitats en la gestió de la secció de crèdit.
Una auditoria revela que Ferrer va ocultar pèrdues d'1,5 milions d'euros i hauria fet inversions injustificables i improductives que els haurien sigut clau per la fallida de l'entitat i també pel bloqueig dels estalvis de centenars de persones. Els socis de la cooperativa hauran de decidir ara sobre el futur d'aquesta cooperativa, però segons les previsions més optimistes, no podran recuperar la majoria dels seus estalvis fins l'any 2020.
I la Marató per la Pobresa, que organitzen conjuntament les televisions públiques i la ràdio pública també de Catalunya, serà finalment el proper 27 de maig, amb la col·laboració també d'entitats benèfiques i solidàries.
Les bases per adjudicar els fons que s'han recollit s'han validat aquest dilluns ahir al matí i a partir d'ara a la tarda s'ha posat en funcionament la pàgina web que permet inscriure's com a voluntari per agafar telèfons i també per anunciar activitats de suport. Agnès Marquès i Antoni Bassas en seran els presentadors.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat. La Constitució espanyola de 1812 va complir ahir 200 anys. Els reis Joan Carles i Sofia van presidir l'acte central commemoratiu d'aquest bicentenari de la Carta Magna, també coneguda amb el sobrenom de la Pepa, perquè es va aprovar el dia de Sant Josep d'ara fa 200 anys.
Durant el seu discurs, el rei va fer una crida a reeditar l'esperit de la Concòrdia, la responsabilitat política i també el compromís cívic de les Corts de Cádiz per afrontar les dificultats serioses que travessa Espanya i que continua avançant a favor, va dir, de la unitat, la llibertat i el benestar de tots els espanyols.
En la labor de Cádiz, realizada en un difícil trance histórico, podemos encontrar la referencia y la inspiración necesaria para afrontar las serias dificultades por las que nuestro país atraviesa en la actualidad.
I per la seva banda, el president Mariano Rajoy va destacar també l'esperit de reforma que tant l'any 1812 com ara va dir permet mirar endavant amb esperança.
Los constitucionalistas gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas, sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas. Gracias a su decisión e iniciativa, la reforma trajo el cambio y hoy como entonces el cambio es la reforma.
Després dels discursos institucionals es va fer una ofrena davant del monument a les Corts de Cádiz. Els 200 anys de la Pepa també es commemoraran amb un ple especial al Tribunal Constitucional, focs artificials i l'estrena de l'espectacle La Pepa, amb què la bailaora gaditana Sara Baras torna als escenaris.
I el Ministeri de l'Interior ha decidit reduir d'un 55% els escortes privats que fins ara treballaven al País Basc i Navarra. L'associació que agrupa aquest sector, a les dues comunitats autònomes, ja ha mostrat el seu malestar i ha proposat fer altres feines, com ara protegir les dones víctimes de maltractaments o testimonis judicials. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, les autoritats de Corea del Nord han convidat l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica a visitar el país, tres anys després d'expulsar els inspectors que verificaven el seu programa nuclear.
La portaveu de l'organisme atòmic de l'ONU, Vienna Gil Tudor, no ha donat detalls sobre el contingut de la investigació de Pyongyang, ni si el mateix director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica viatjarà en persona a Corea del Nord. Aquesta invitació del país arriba després que el 29 de febrer passat va anunciar que accepta suspendre temporalment les seves activitats d'enriquiment d'urani, també les proves nuclears i els tests amb míssils de llarg abast, un pas al qual els Estats Units respondran amb l'enviament d'ajuda humanitària.
Agents de la Guàrdia di Finanza, la policia financera italiana, van detenir ahir un total de 47 persones, entre elles 16 jutges tributaris, funcionaris i membres del clan Fabrocino de la Camorra, acusats d'associació criminal.
Les investigacions han permès desarticular una presumpta xarxa criminal formada per persones del clan Fabrocino, que gestiona les activitats il·legals a les localitats de Nola i l'àrea vesuviana, empresaris també especialitzats en la compravenda immobiliària i hotelera, i també funcionaris que treballaven en el sector tributari. L'operació s'ha dut a terme entre les regions de la Campània, al sud del país, i la Lombardia, al nord, i els detinguts, 22 han estat empresonats i 25 més han estat posats sota arrest domiciliari.
I Rússia ha donat suport a la petició del Comitè Internacional de la Creu Roja perquè s'imposin treves de 2 hores diàries a Síria i poder assistir així la població civil.
Així ho han acordat el cap de la diplomàcia russa i també el cap de la Creu Roja Internacional. Fonts del Kremlin han dit que Moscou ha fet una crida a Síria perquè accepti immediatament aquesta treva diària. Mentrestant, recordem, 30 persones més han mort a Síria en les últimes hores, la majoria en zones del sud i l'est del país, en una nova jornada d'enfrontaments que ha coincidit amb l'arribada a Damasc d'una delegació d'observadors de l'ONU.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça juga avui contra el Granada al Camp Nou en el que és el primer partit de la 27a jornada de Lliga.
Els blaugranes es van entrenar ahir en una sessió on hi van participar els 17 jugadors disponibles del primer equip, Mestello i Muniesa del filial. I com ja va passar diumenge, Vidal, pendent del trasplantament de fetge i a Felai, després d'una lesió que l'ha mantingut fora del terreny de joc 6 mesos, també van treballar a la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper. I per cert que a la roda de premsa d'ahir, prèvia a aquest partit, Guardiola no va variar el seu discurs pessimista i, tot i rebaixar la diferència respecte al Madrid, a 8 punts, continua pensant que el Barça no guanyarà la Lliga.
Leo Messi podria igualar o batre contra el Granada avui el rècord de gols en partits oficials que té César Rodríguez amb 232.
Davant la proximitat d'aquesta fita històrica, el Barça va iniciar una tasca d'investigació en col·laboració amb el diari La Vanguardia, que certifica que Messi, que comptabilitza 231 gols en competicions oficials, es troba, com dèiem, a només un gol d'igualar al mític Pelucas.
I ahir, en l'últim partit de la 26a jornada de Lliga, l'Espanyol va superar el Racing de Santander per 3-1.
Els de Pochettino són ara sisens, una classificació que els permetria disputar la Lliga Europa la pròxima temporada. La mala notícia d'aquest partit va ser, però, la lesió de Sergio García, que va marxar amb un possible trencament muscular.
I el Madrid jugarà demà a Villarreal a les 10 del vespre amb els de la Plana, que tenen entrenador nou, Miguel Ángel Lotina, que substituirà José Francisco Molina.
I d'altra banda, també us expliquem que en futbol, bones notícies pel que fa a l'estat de salut de Fabrice Muamba, el jugador del Bolton, que dissabte va tenir un atac de cor en el partit de la CUP anglesa entre el seu equip i el Tottenham. Segons l'últim comunicat mèdic, el cor ja li batega sense necessitat de medicació i també mou els braços i les cames.
I en bàsquet, el Barça comença avui la sèrie al millor de 5 partits dels quarts de final de l'Eurolliga.
Els blaugranes afronten la sèrie de quarts, l'últim escull per ser la final d'Istanbul contra un rival que coneixen bé, l'únic Kazan. El Barça parteix com a favorit, disposa del factor pista a favor i els precedents d'aquesta temporada li són clarament favorables.
I en ciclisme, el corredor suís Michael Albasini de l'equip Greenedge és el primer líder de la Volta a Catalunya després d'arribar ahir a la línia de meta a Calella amb 42 segons de marge sobre el francès de la Place de l'equip Sogeson.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre resum de cada dia. Us expliquem que el grup d'entitats catalanes de la família dona suport a les manifestacions previstes per aquest cap de setmana a tot l'estat a favor de la vida i participarà en la de Barcelona. El president de l'entitat, Daniel Arasa, que avui serà precisament a la tertúlia, ha dit que plantejar l'avortament en termes de dretes i esquerres no és només un error, sinó una perversió, potser interessada, perquè la base és el reconeixement de la dignitat de la persona i no els criteris polítics. Ara se considera que la llei encara vigent és monstruosa, ja només pel fet de considerar l'avortament un dret, ja que el dret primer i principal és el de la vida. El president del GEC també s'ha mostrat contrari a la llei que promou el PP, ja que el que seria just és eliminar l'avortament, però va afegir, això sí, que és un avanç o, en tot cas, una proposta menys negativa que la normativa vigent.
I el conseller d'Interior, Felip Puig, entregarà aquesta tarda a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat els fons recaptats per la venda del calendari Bombers amb Causa. Segons informa Flama.info, l'aportació es destinarà a la creació d'una beca que permet ampliar els ajuts que s'atorguen per concurs entre els investigadors de l'Hospital de Sant Joan de Déu, sota el jurat d'experts científics. Isabel Iglesias, adjunta al Servei de Neonatologia, rebrà l'ajut en aquesta primera edició i cal dir que el calendari, posat a la venda aquest hivern a iniciativa de dos membres dels Bombers de la Generalitat, el cos protagonitza 12 fotografies al costat dels infants hospitalitzats en aquest hospital. L'Hospital Materno-Infantil, recordem, és un centre de referència estatal internacional en el diagnòstic, el tractament i la investigació de malalties que afecten els infants, càncer, diabetis i malalties neurològiques o infeccioses, entre altres problemes.
I el Papa Benet XVI va celebrar ahir el seu sant, Sant Josep, amb la feina de cada dia, però també amb la mirada posada en el viatge ja imminent que començarà aquest divendres a Mèxic i Cuba. I també va rebre moltes felicitacions de tots els racons del món. El pontífex celebra, d'acord amb la tradició cristiana, la data del sant d'acord amb el seu nom de pila. El seu aniversari, recordem-ho, és el 16 d'abril, dia en què complirà 85 anys. principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, bogeria racista sobre el crim d'ahir a França. La Vanguardia, un pistoler horroritza França amb 7 assassinats. El diari ABC obre amb unes paraules del rei Joan Carles en la commemoració dels 200 anys de la Constitució de Cádiz, titula amb aquesta frase seva un exemple de superació nacional. El punt avui, aire per als ajuntaments, en referència als diners que retornarà aviat l'Estat. Diari Ara, matança antisemita sobre el crim d'ahir també a França. El País, Hisenda planteja baixades de sou i acomiadaments als ajuntaments. El Mundo, França busca l'assassí racista després del seu atac al col·legi jueu. I La Razón, sobre les eleccions andaluses, amb aquest horitzó, titula el PSOE va pilotar la reunió secreta on es van reelaborar, entre cometes, els expedients de regulació d'ocupació falsos. Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistem Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que ens parlarà d'un congrés sobre Constantí que comença avui a Barcelona i Tarragona.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats. Amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? A un quilòmetre del poble de Galliners, al Pla de l'Estany, hi trobareu un indret per parar, respirar i desconnectar. Casa Rural Mas Guitart, una masia envoltada de conreus i boscos. Tenim estances amb vistes, jardí, piscina i zones d'esbarjo. El que no tenim són sorolls, estrès ni presses. Obert tot l'any, 972-560-320 i masguitart.com. Mas Guitart, vine, respira i desconnecta.
Els millors preus són aquí, a Hipercor.
Fins al 28 de març tens un 6x5 en el litre de llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. T'emportes 6 litres i només en pagues 5. Així el litre et surt a 63 cèntims.
Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, retencions i problemes a la C-16, de fa ja una estoneta, vaja, perquè hi ha hagut un accident a l'altura de Rubí, just per sobre de la B-30, i en sentit sud. Hi ha un carril ocupat i més de 4 quilòmetres de cues que arriben ja al peatge de les Fonts, fins a aquest punt, per tant, de Rubí. A la resta de zones hi ha punts que van molt carregats, sobretot l'autopista B-23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, fins a connectar amb el cinturó del litoral, cinturó que, de fet, també va carregat de Sant Feliu a Cornellà, sentit zona franca. L'autopista C-32, molt aturada entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat d'entrada, i també destacar la C-17, que baixa a plena carregada al tram de Parets en sentit Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, atenció aquesta nit, partit Lliga Barça-Granada, Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ahir vam tenir el primer episodi de pluges força generals després de pràcticament 3 mesos sense ploure a molts indrets de Catalunya. Recordem algunes de les precipitacions que van arribar ben bé fins als 30 litres per metre quadrat en algunes poblacions de les comarques situades més al sud, però també a la Catalunya central es van arribar a recollir entre 20 i 30 litres per metre quadrat. Ara mateix, segons les darreres imatges del radar meteorològic, encara s'observen petites traces de precipitació a les comarques del sud, que de fet serà la zona on aquí es mantindrà pràcticament ennuvolat durant tota la jornada. A la resta del país, ara mateix, doncs, predomina l'ambient serè o poc ennuvolat, però no ens hem de refiar perquè al llarg de la tarda, sobretot cap al final de la tarda, ja podrien aparèixer les primeres precipitacions cap a les comarques del litoral sud, també, o resta, en definitiva, de tot el litoral i prelitoral, i que al final del dia les precipitacions a l'arribada d'una nova pertorbació farà que doncs, les pluges arribin a qualsevol comarca. I, de fet, això serà l'avançada de les precipitacions d'un episodi de precipitacions generals que tindrem de cara als demà dimecres i part de dijous. Unes precipitacions que podran ser localment molt abundants, és a dir, recollir entre 50 i 100 litres per metre quadrat a diferents indrets del nostre país. Atenció també amb el vent, de moment avui serà fluix, bàsicament, amb algun cop fort encara de tramuntana, però demà el component es reforçarà sobretot a punts del litoral prelitoral i a cotes altes de les muntanyes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Des d'avui fins dissabte es farà a Barcelona i Tarragona un congrés per tractar el naixement de l'Europa cristiana a través de la figura de l'emperador Constantí. Una trentena de ponents, convidats per la Universitat de Barcelona i la Facultat de Teologia de Catalunya, estudiaran l'anomenada qüestió constantiniana, inseparable dels temes tan actuals com són les relacions Església-Estat o la institució del papat. El congrés s'inaugura avui amb la presència de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i del rector de la UB, Didac Ramírez. El congrés es planteja estudiar els principals fets de la vida i la política de Constantí i els testimonis antics que hi fan al·lusió. Parlem amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Armand Puig, bon dia.
Bon dia.
Com definiria aquest congrés, tenint en compte que parlem del segle IV i de, vaja, d'un emperador que deixa enrere les persecucions, podem dir-ho així?
Sí, efectivament. Des de Dioclecià, que és el màxim perseguidor dels cristians, a Constantí, que és el primer emperador que els afavoreix directament i explícitament, hi ha una distància abismal. De tota manera, hem de pensar que aquesta distància serà més llarga al final del regnat de Constantí que en el seu començament. En qualsevol cas, és clar que el cristianisme esdevé la força emergent en un imperi en el qual el cristianisme és tolerat, no és encara la religió oficial, no serà fins a Teodosi, però Constantí li dona, si es vol parlar així, el rang de religió preferent.
Quin sentit té estudiar la figura de Constantí, tenint en compte que és un congrés que s'ha organitzat, diguéssim, amb grans dimensions pel que fa a nombre de ponents i possiblement també a nombre d'assistents, no? Com es defensa aquesta necessitat d'estudiar Constantí?
Bé, aquesta abundància de ponents i d'assistents indica dues coses. Primera, que el tema interessa molta gent, i segona, que és un tema complex i que necessita molts ponents per anar fent la llum sobre la qüestió. Perquè Constantí és un personatge que ha tingut des de la màxima exaltació, recordem que, per exemple, les esglésies d'Orient el consideren sant i el veneren com a tal, fins a un cert menysteniment, recordem certes visions històriques sobre ell que el presenten com a l'emperador que, diguem-ne, fa perdre l'Església la seva puresa original. Hem de fer el punt sobre això, hem de veure Constantí què és el que pretén, ell personalment com es comporta davant aquest cristianisme emergent, com se'l fa seu, com el proposa com a religió de referència a l'imperi, com a eix ideològic central de l'imperi, i això quines conseqüències té, quines llums té, quines ombres té. Per tant, no es pot resoldre el tema amb una simple frase, és realment d'aprofundir-lo.
Avui comencen les sessions, després de la inauguració, amb el cardenal Martínez Sistac i amb el rector de la Universitat de Barcelona, Didac Ramírez. El primer conferenciant és el cardenal Rafael Farina, arxiver del Vaticà i de la Biblioteca Vaticana, i a partir d'aquí doncs, tots els ponents. Suposo que a Barcelona i Tarragona es van organitzant, no sé si simultàniament, les diferents activitats?
A veure, a Barcelona hi ha els quatre primers dies, d'avui sí. Dimarts fins a divendres, i llavors l'últim dia, el 24,
dissabte.
És quan el Congrés es desplaça a Tarragona, perquè a Tarragona hi ha un mausoleu molt important del segle IV, que és l'època dels fills de Constantí, un mausoleu que s'anomena Sencelles, Centumcella, i després aquest mausoleu de Sencelles està situat en una localitat, una vila a prop de Tarragona, que s'anomena precisament Constantí. O sigui que, per tant, tenim el record de l'emperador i dels seus fills plenament identificat en el territori. Mm-hmm. I això és el que fa que el Congrés es desplaci tot ell allà, perquè és molt pertinent que ho facin, esclar.
Molt bé. Doncs els quatre primers dies a Barcelona, a la seu de la Facultat de Teologia, suposo, es fan les sessions.
I també a la universitat, és a dir,
també.
Els dos primers dies a la seu de la Facultat de Teologia, dos segons dies a la seu de la Universitat de Barcelona, a la Gran Via, a l'edifici central, i l'últim dia a Tarragona.
Doncs queda dit, per tant, es poden seguir totes les sessions i esperem que sigui un èxit pel que fa a la importància de redescobrir aquest emperador i de, com deia vostè, de situar les coses al seu lloc més enllà de partidaris i de tractats que hi ha hagut en la història. Gràcies, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, per haver-nos parlat d'aquest congrés sobre Constantí que comença avui a Barcelona i que acabarà dissabte a Tarragona. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Passa un minut de 8:45, els titulars amb la Sara Cruz i després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. 10 persones han estat detingudes en una operació contra una xarxa de productes de dopatge. Aquesta operació, anomenada Skype, ha suposat 6 detinguts a Catalunya pels Mossos d'Esquadra i 4 detinguts més a Madrid per la Policia Nacional. Entre ells, a Madrid, hi hauria l'entrenador de Marta Domínguez, César Pérez, que ja va ser imputat en l'operació Llebrer. I qui ja és a la presó des del dia 8 de març és el suposat cap d'aquesta trama, a un metge d'origen colombià. L'Agència de Qualificació de Riscos Moody's adverteix al govern espanyol que calen nous ajustaments estructurals per reduir el dèficit i apunta a les comunitats autònomes com a principal escull. En el seu informe sobre perspectiva fiscal, diu que el nou objectiu de dèficit per aquest any és del 5,3% del PIB, que és més realista que l'anterior, del 4,4%. I la commoció a França pel tiroteig d'ahir a les portes d'una escola jueva de Toulouse de Languedoc continua durant tota la nit. Hi ha hagut diverses mostres de condol arreu del país i avui les escoles faran un minut de silenci en homenatge als 4 morts, un adult i 3 nens. El president Nicolas Sarkozy, que ha qualificat els fets de tragèdia nacional, rebrà representants de les comunitats jueva i musulmana. I en esports, el Barça juga avui contra el Granada al Camp Nou en el que és el primer partit de la 27a jornada de Lliga i, per altra banda, l'Espanyol va tancar ahir amb un triomf sobre el Racing per 3-1. Ho deixem aquí, tornem com sempre a més informació quan siguin les 9 del matí.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana entrem al cor dels seminaris de Catalunya en motiu del Dia del Seminari. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
La passió d'Esparreguera. Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 4 de març fins l'1 de maig i el dissabte 14 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera. Terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 2:15, estem a punt ja de començar la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us anunciem avui que per aquest proper dissabte al Teatre Villarroel us oferim entrades dobles amb descompte per assistir a l'espectacle Res no tornarà a ser com abans. Les persones interessades han de fer la seva reserva entrant a la web radioestel.cat. Només heu d'entrar al web radioestel.cat, veureu que hi ha 5 euros per entrada en concepte de despeses, però el que és l'entrada és gratuïta. Els guanyadors seran avisats via e-mail. Entreu a radioestel.cat i tindreu la possibilitat de guanyar alguna d'aquestes entrades dobles per aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Teatre Villarroel de Barcelona. L'espectacle Res no tornarà a ser com abans. I ara sí, saludem els qui formen part avui de la taula. Tenim el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
També el president del grup d'entitats catalanes de la família i periodista, Daniel Arassa. Bon dia.
Molt bon dia.
I completem les presentacions amb l'enginyer industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, assegurava ahir al vespre que o pacte fiscal o s'acaba l'autogovern. Va venir a dir, en un to potser al qual no ens té tan acostumats, el conseller Mas-Colell, que la situació és difícil i que si no hi ha pacte fiscal el govern espanyol pot posar les relacions amb Catalunya en un moment, com dèiem, molt complicat. Tot això passa, d'altra banda, mentre populars i nacionalistes sembla que d'una banda pacten algunes coses i d'altra banda es distancien en altres. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tirarà endavant segurament pel que fa als seus membres consellers amb el pacte entre Convergència i Unió i el PP, però d'altra banda, populars i nacionalistes es distancien amb el tema de la llei de consultes i altres coses. Alguna opinió? Potser aquest tema no necessàriament l'haurem d'allargar molt, però vaja, els volia preguntar què en pensen.
Jo penso que anar a acabar un canvi en el sistema de finançament, això ha de canar-hi, i que Catalunya ha de rebre més del que repara. Això jo crec que aquí no hi ha dubte.
Aquest és un consens de fons?
Un consens, jo crec que...
El govern espanyol entrarà en això, creu vostè?
Ah, aquest és el problema.
A mig termini, sí, de forma immediata. Abans del 2013 crec que no. A mi no crec que sí, hi ha d'entrar, perquè si no sí que pot haver problemes. El que diu Mas-Colell, a mi em sembla una mica allò del llop, que ven el lobo, que ven el lobo, que ven el lobo, i quan ve de debò al final la gent no en fa cas. Jo crec que s'estan passant una mica en tant insistència en el mateix, amenaçar, avisar, que després no serà tant, no? Penso que Mas-Colell està fent, aquí ha fet més de polític que d'economista, en el sentit de, escolti'm, números. I en fi, aquest tema del pacte fiscal em sembla que al final ens portarà una certa decepció, en el sentit de que probablement s'espera que ho resoldrà tot, o tot o gran part de l'aspecte econòmic, vull dir, i després no. Fins i tot he tingut aquesta setmana passada aquest debat de que el govern de la Generalitat va plantejar que el dèficit fiscal era del 8,2, em sembla, 8, no sé quan.
Sí, o 8,4, 8,4, si no recordo malament.
8,4%, es va dir als socialistes que és del 0,5. Home, jo no sé qui té raó, perquè... Però, home,
és massa diferència.
Potser la diferència és excessiva, perquè probablement uns i altres fan números interessats i no sempre massa exactes, no? Per tant, tinc la impressió de que això pot crear algun conflicte a posteriori, pensant que això ho resol tot i no resol, no?
Carme Torralba o doctor Arbusà, qui vulgui.
No, no, jo és que és un tema que arriba a un punt que ja és cansino, no? Vull dir, ja sempre és com una mena d'aquesta por. Ara, de tota manera, que arribin a acceptar el pacte fiscal al PP, jo és que estic absolutament convençuda que Nanai del Paraguai, vamos, per dir-ho així, és una forma...
Vostè creu que no hi haurà
home,
cap possibilitat?
Hi haurà un canvi? No, jo crec que hi haurà un canvi d'actitud, quan s'apropin les eleccions generals properes, perquè això és la tàctica que tenen aquests partits, sobretot el PP, no? Aquest canvi d'actitud. Ara, quan tenen la paella pel mànec, com ara, doncs a collar, que fa fort. Vull dir, jo en aquest sentit no m'estranya ni autogovern ni tot. O sigui, hem de passar... Estem al començament una mica de la legislatura aquesta del PP, o sigui que hem de passar més crues encara, eh? Vull dir, jo...
Jo crec que el conseller té molta raó en el que diu i em va agradar sentir-ho amb una certa sinceritat i franquesa, inclús una miqueta de duresa, perquè l'Andreu Mascolell no és que ens expressi amb molta facilitat, la veritat sigui dita, no?
Aquesta vegada, almenys amb molta duresa.
No, aquesta vegada jo crec que ho va fer bé, i és cert. O sigui, si nosaltres no tenim suficiència financera, estem ofegats. Si nosaltres estem ofegats, no tenim capacitat d'endeutar-nos en allà on realment poguéssim arribar, eh? Inclús a comprometre el retorn, per tant, suficiència financera per assumir inclús també la responsabilitat, en tot cas, d'un cert endeutament. I, finalment, hem d'acabar pagant allò que realment se'ns ha transferit, que bàsicament és la despesa. Si nosaltres no tenim suficiència financera per fer això, l'única possibilitat que tindrem és donar-nos la volta, no? Mirar cap a Madrid i dir, escolta, doncs ara ho pagaràs tu, perquè jo ja no puc. No puc endeutar-me, no m'arriba el que em tindria que arribar. A més, hi ha un flux dinerari que no retorna i que no me'l vols reconèixer, doncs la factura la tindràs que pagar tu, no? I això és el que crec jo que se'ns està dient a Mascolell. El que ens està dient és que si això passa, ja no hi ha autonomia, no hi ha res. És una gran llibre. Ens hem quedat amb
va
aquesta
dir,
posició.
En un moment de la conferència també va dir se'ns vol considerar una autonomia més. Sí. Potser no va caure en l'extrem de dir se'ns suspendrà l'autonomia, però sí que va dir Catalunya intervinguda, també utilitzant paraules és això una mica dures, potser.
Ara, jo soc partidari d'una llei d'estabilitat pressupostària. No dic si el percentatge que fixa el 13% ha de ser aquest o no. Això ja no hi entro, perquè han de ser aspectes tècnics que ho han de decidir, però que hi hagi uns certs topes, jo penso que és bo, perquè és que si no tornarem a la situació actual de que tothom ha gastat molt més i tal.
Però potser això no és un tema d'autonomia més o menys independència financera.
No, els topes que hi siguin, si ens sembla molt bé, però els topes se'ls posarà en tot cas cada comunitat en funció de la seva capacitat de recaptació i de despesa. El problema que tenim, i justament és això, jo el que crec que hi enrau en el fons d'això, i per això reclama el pacte fiscal, és que aquí la partida d'ingressos hauria de ser molt diferent del que en aquest moment tenim.
Això coincide, jo crec que coincidim, que ha de ser superior a la partida d'ingressos.
I si és així, doncs ens donaria unes llibertats suficients com per adquirir compromisos, com per fer altres coses. El problema final de tot això, i realment no crec que el PP arribi a acceptar-ho mai, ens aproparem en tot cas, o li buscarem altres noms que s'assemblin. No serà mai el pacte fiscal, que vol dir jo ho recapto tot i després parlem dels serveis que tu em dones, més la quota de solidaritat, que això és el que teòricament rau en el fons del que és el pacte fiscal, és de que si això es fa, hi ha uns altres que reben menys. I això el PP no està disposat a acceptar-ho, com tampoc va estar disposat a acceptar-ho el PSOE. Vol dir que hi ha alguns que si així aquí a les aules dels nostres alumnes no hi ha un ordinador per alumne, doncs en altres comunitats autònomes que sí que ho tenen, doncs deixaran de tenir-ho.
Es regalen els llibres.
I això és molt difícil de suportar políticament, no? Perquè vol dir sostreure amb un altre per retornar la justícia. El pitjor de tot això és que, a més, aquí ens diguin insolidaris. Això és el que realment acaba encenent una miqueta els ànims.
Però clar, però és que aquesta és part del joc, perquè aleshores som insolidaris, una sèrie de discursos, i aleshores què passa? Que aquestes eines es fan servir també per això, per collar aquesta nació, aquesta noció que som, no?, per dir-ho d'alguna manera.
No, que re de noció.
Ho dic per l'obra de teatre que fan ara, no sé si és a la sala a Capitol.
Sí, que fa el joc de paraules entre nació i noció.
He vist els anuncis.
És broma.
També ho dic de broma. Però és una mica una eina que serveix per això, també, enteneu? I això, per això a mi em fa por, no? Perquè aleshores ho farà servir amb els arguments més dignes i més honrosos i més així per collar aquesta nació. Ara ho dic a mà, eh?
Bé, senyors, continuarem amb altres temes. Els he promès que no ens allargaríem massa amb aquest. No volem dir que no sigui interessant i important, efectivament, el tema financer de Catalunya, però vaja, en tornarem a parlar altres dies, que tenim altres qüestions importants en la tertúlia que avui compartim amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Adrassa, i amb l'enginyera industrial Carme Torralba. Una commoció molt gran és la que hi ha a França en les últimes hores després del crim, l'assassinat de tres nens i un adult en una escola jueva de Tolosa de Llenguadoc. Vaja, França està de dol. El president Nicolas Sarkozy ha qualificat els fets de tragèdia nacional i s'ha decretat la màxima alerta antiterrorista, perquè sembla que, bé, tot i que no està clar, no està clara la motivació que podia tenir aquest assassí, doncs sí que hi ha el component racista que podria haver marcat les morts, com les dels militars de fa uns dies, també. Uns fets que potser no van tenir tant de ressò mediàtic, però que també van ser importants. Estem davant d'uns fets preocupants, un nou rebrot terrorista que fins i tot pot ser d'àmbit europeu. Com ho veuen?
Preocupant sí que ho és. Ara, i perdó que començo una mica per el que ha dit al final. És a dir, va haver fa uns dies unes morts d'uns militars i ressò mediàtic mitjà, diem mi, maten dels jueus i això es dispara. O sigui, per una banda hi ha nens, no? Però també situar la immensa capacitat que significa qualsevol cosa relacionada amb els jueus. És a dir, per suposat, com tot acte terrorista, etc. Però resulta que en el moment que maten a uns que són jueus, resulta que això es dispara, és que el president de la República se'n va cap allà tal. Havien matat a tres soldats, que a més eren d'orígens estrangers, també.
I algun musulmà era, segons.
Un parell eren d'origen magrebí, perquè a França li passa com aquí, que una bona part del seu exèrcit, que a més molt més important que l'espanyol, són d'aquests països que havien sigut del territori francesos, etc. O d'origen, en tot cas, d'aquest tipus de races o de situacions socials. Per tant, o sigui, execrable el que ha passat, perillosíssim el que està passant en el sentit de racisme, però també reconèixer que és que hi ha uns que són, no tots les víctimes són iguales. I el cas en aquest cas, potser arrel de l'Holocaust, s'ha fet que qualsevol cosa que toca els jueus és supersensible a tothom, la dels altres no presentant els altres morts.
Si són morts rebutjables totes.
No, però vull dir, no pensem, vull dir mediàticament i socialment.
Sí, la realitat és aquesta, doctor Arbussà.
Segur que quelcom està passant, això segur. Que hagin sigut aquests morts i que hagin sigut morts jueus, que és evident que la pell està molt més fina i per l'efecte antisemític, vull dir, és una evidència. És una evidència també que també lliga, no fa gaire, que ens estaven sortint informacions en les quals la senyora Merkel també demanava excuses per no haver sigut prou àgil per contenir també a determinats grups neonazis que havien operat a Alemanya. Per tant, un cert sentiment antisemític s'està recreant de nou. Amb les situacions de crisi ja solen aparèixer postures extremes. Hi ha aquell que pensa que la solució és, potser algú pensa que un nou holocaust, que a saber, no? En les situacions de difícils el pensament realment diverseix cap als extrems. També crec que alguna relació deu tenir també amb el fet d'aquests quatre militars que van ser tirotejats, sembla ser que per una mateixa persona, perquè sembla ser que és un senyor que anava amb un scooter, que va acabar disparat d'uns cossos d'una relativa èlite, perquè eren cossos que havien estat combatint a l'Afganistan.
Amb una vestimenta fosca, sembla que tot coincideix, ho va confirmar Sarkozy.
Que no sé si pot ser relacionat o no. El Languedoc sempre havia sigut un espai de pau i de tranquil·litat, diguéssim, des del punt de vista, excepte la part francesa, diguéssim, del País Basc francès, havia sigut un espai relativament tranquil. Què és el que està passant? Jo crec que és una miqueta aquest pensament extrem en les situacions de crisi que estem vivint, no? I no és únicament a França. Suposo que a França està alimentat, a més, pel fet de l'electoral, per el que pot suposar de radicalització del discurs del Sarkozy.
I del Front Nacional.
I del Front Nacional. Suposo que hi ha elements que estan afavorint el que apareixin aquestes reaccions, diguéssim, més extremes.
Mm-hmm. Senyora Torralba.
A mi el que m'inquieta d'aquestes coses és que ja es comencin a dir que l'autor seria el mateix que va atacar fa uns dies als militars, o sigui, a mi, o que les característiques són les mateixes, o sigui, que el perfil de l'assassí és idèntic en els tres casos, perquè no sé si amb aquesta necessitat d'informar a massers ens avancem, no? Vull dir, evidentment, és més fàcil que sigui només una persona que, a més, estigui boixa i s'ha acabat el bròquil, que el fet de que sigui tota aquesta tot aquest neguit o aquesta forma de posar-se als extrems que es manifesta, doncs, en situacions de crisi, en situacions difícils, que, evidentment, seria molt més greu, no? I això és el que a vegades, no sé, a mi sempre em veu a la memòria una pel·lícula fa molts anys de En el nombre del padre, no? Que feien tota aquesta problemàtica amb l'ira a Irlanda, no? I aleshores dius, s'hauria de ser molt curosos amb aquesta informació i amb aquesta investigació de dir, a veure, per treure realment el problema des de l'arrel, no? No dir, bueno, mira, ja hem trobat el de la moto, per dir-ho així, ja tenim un culpable i ja està, no? Vull dir, evidentment, el que és angoixant, però d'altra banda és això també, no? De que hi hagin víctimes de primera i de segona, no? Evidentment que seguin nens és un tema que sempre frapa molt més, però clar, vull dir, és que qualsevol mort és... hauria de tenir el mateix tractament, fins i tot, malauradament, informàtic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Informatiu, perdó, volia dir.
Sí, sí, ja l'hem entès.
No, que pot haver, lligant amb això que estava dient, és, la Carme, és de que realment hi ha gent que en aquest moment, a la societat d'EMI europea, està impulsant una mica a la intolerància. I la intolerància, sovint, almenys pels més radicals, porta violència. I això s'està veient, evidentment, en alguns sectors... ara parlem de França, el Front Nacional ho utilitza, aquí tenim algun partit petitet aquí, però que hi és, i que ho està promovent també, que és una certa tendència a la intolerància. Això és molt perillós, perquè, evidentment, després porta violències més extremes, no? I violència no només en el cas, com ha dit molt bé l'Ignasi, de que se poden buscar bocs expiatoris, aquests són els culpables d'algo per alguns, sigui en aquest cas sent els jueus, sent els musulmans o sent els cristians. Respecte que a molts llocs els cristians són perseguits i quasi no se'n parla. Mm-hmm, que són els més perseguits, globalment els més perseguits, no? Aleshores, tot això és molt perillós i una cultura en favor de la pau, en el sentit que tots, inclús la lluita política, no utilitzar aquestes coses és molt interessant. I a França s'ha passat una mica. Precisament, inclús el propi Sarkozy, de cara a prendre una part d'aquest pastís del Front Nacional, diguem-hi, de vots, ha radicalitzat una mica el seu discurs. I té una certa perillositat, encara que no vol culpar Sarkozy, òbviament, no? Però contribueix en aquesta situació que es va generalitzar.
Sobretot si es confirmés que aquest assassí tindria un perfil, diguéssim, o d'ultradreta o racista...
Si fos així.
Sí. Bueno, però el discurs, que podria ser allò que radicalitza les determinades accions, que no la justificaria mai, però en tot cas ens ajudaria a interpretar-la, el discurs antiimmigratori ven, i
fa poc el va fer seu, sí, també Sarkozy, sí, sí, una mica.
És,
no?
És molt superficial, és de pell. Es diu, escolti, el meu fill no té feina, no? I la feina me l'estan fent persones que no són del meu país.
Sí, sí. I aquí, les beques se'ls emporta del menjador, se'ls emporta l'altre. I això, hi ha una part de veritat, però que utilitzar-ho és perillosíssim.
Perillosíssim, perillosíssim.
Però cal reconèixer... Des d'un punt de vista ètic i cristià, òbviament, és inacceptable, no?
Sí, sí, sí.
Totalment, totalment. Però que és comprensible, en tot cas, no? És comprensible el que realment la gent sigui molt sensible...
En un context de màxima dificultat com l'actual.
En un context de
màxima
dificultat. Escolta, jo no hi arribo, però resulta que hi ha uns altres que tenen ajudes que si no estiguessin, potser m'arribarien a mi, no? Sí. Ja no m'arriben. Això és molt, molt fins a un cert punt humà, diguéssim, no? És que... No és justificable,
però s'entén, no?
Sí. En el món, és que en el món de la violència hi ha aquell que apreta el gatell i aquells que, en base d'idees, van calentant. Inclús veiem la Guerra Civil Espanyola, és a dir, una persecució que, de fet, van començar... potencialment o en gran força el 36 ha matat gent, però és que portaven diversos anys de fent gent que estava agitant d'un costat i de l'altre, no? Que estava agitant, i llavors això al final porta en situacions, no?
Bé, avui hem parlat d'aquests fets de França. Potser un element clau de tot això serà que es pugui detenir l'assassí. I si és que actuava sol, segurament el nivell d'alarmisme o de preocupació baixaria un cop detingut.
Seguríssim, sempre podem interpretar millor realment l'acció d'un boig que d'un moviment, eh?
No sembla que... També diuen que fos un boig, però vaja...
En tot cas, un que en sap molt, eh? Sí. En sap, vol dir, que sap on tocar, inclús té un sentit mediàtic. Això farà que realment se'n parli, perquè no és el mateix fer una cosa que una altra, matant tres a un lloc o a un altre, es multiplica o no l'efecte mediàtic. Sap fer-ho i sap que molt fred, pel que diuen.
És que la boixeria no està pas renyida amb la intel·ligència.
Exacte.
Sí, sí.
Pot ser molt intel·ligent i molt boig. Sí. Al contrari, a vegades, fins i tot, segons quins extrems.
Tenim alguna semblança amb el cas de Noruega. Allà, el juliol va ser molt més gran, la matança, sens dubte, desenes de persones, però... podríem arribar a pensar que és una cosa semblant. Bé, en tot cas esperarem i naturalment des d'aquí ens sumem a les mostres de dol que tot el poble francès posarà en escena avui per aquest assassinat, com el de fa uns dies, encara que el ressò mediàtic no fos el mateix, nosaltres equilibrem en el sentit que volem que tingui el mateix tractament, perquè les matances són totes iguals. Avui a la tertúlia que compartim amb l'enginyer industrial Carme Torralba, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, els volia demanar molt breument per la commemoració d'ahir, 200 anys de la Constitució de Cadis, de 1812, una commemoració necessària, potser que no aporta gran cosa en el moment actual, quina impressió tenen?
Home, necessària, jo crec que sí que ho era, és una fita històrica, en un moment determinat també, en unes condicions també...
Però podem dir que va ser positiva l'aportació d'aquella Constitució del 1812?
Ben segur.
En el seu moment, sí. No?
En el seu moment, seguríssim. Una altra cosa és que després Ferran VII se la passés per l'Arc del Triomf. No? I repetides vegades, a més, no? Però, independentment d'això, jo crec que realment és una fita d'aquells liberals que van voler dotar-se d'un text legal que fos base sobre la qual s'entra. De totes maneres, aquesta no és la que tenim.
No, no.
Que no?
Que no hi hagi confusió,
que no, que no hi hagi confusió.
Però si és la primera
aquesta
confusió.
Aquesta
és la Pepa. Aquesta és la Pepa, i ara tindrem alguna altra. Serà la Ramona, la d'ara, no? Però això vol dir que realment és evolutiva la Constitució i que la podríem modificar i que podríem adaptar-nos als temps moderns. I que ja tocaria. Jo no voldria res dir.
La importància és...
Ja no voldria dir res més.
La de Cádiz és la primera Constitució democràtica a Espanya i potser aquest és el fet de gran dimensió històrica. Senyor Assa?
És de gran dimensió històrica perquè probablement és l'última vegada, o l'única, no sé si pot dir l'última, en què hi ha una gairebé total unanimitat dels espanyols. Perquè és que hi ha la guerra contra el francès, una guerra que els francesos representaven la modernitat, mentre que el que era Espanya era, dir-me, l'antic. No dic l'antic règim, però en tot cas l'antic. I malgrat tot el poble espanyol lluita des de Girona fins a Cádiz o des de la Corunya fins a Múrcia, està lluitant contra els francesos. Excepte uns quants afrancesats intel·lectuals que potser tenien més raó que els altres, però en tot cas, la majoria. Hi ha una unanimitat del país. Un país que pot estar disputant endavant, encara que la Constitució realment era d'una altra línia completament diferent de la que lluitaven la gran majoria dels espanyols. Però en qualsevol cas significava un pas endavant. Jo crec que és una fita important a recordar, tenint en compte que això, que les Constitucions, com ha dit molt bé, són mutables. No són dogma de fe, sinó que poden anar canviant.
No, únicament dir que no hi ha res que uneixi més que un enemic comú, tot s'ha de dir.
I en el cas...
Malauradament.
Sí, la història està naturalment superada, no hi ha enemic francès ni de cap país europeu, gràcies a Déu, en aquesta Europa reconciliada, esperem que reconciliada per millorar coses que no han millorat, però això sí, podem dir que l'Europa està a grans trets reconciliada. Per acabar, i aprofitant que tenim aquí Daniel Arasa, estem celebrant a nivell de Catalunya, a nivell d'Església i també social, la Setmana de la Família, la Setmana de la Família que tindrà diferents diferents activitats a nivell confessional, però ja que tenim aquí un representant d'una entitat de defensa de la família, no sé si vol donar-nos alguna impressió, senyora Assa.
Home, no, jo, aquest cap de setmana és un dia del sí a la vida, és a dir,
també,
malgrat
sí.
A que...
Setmana de la família i la vida, exactament.
Malgrat a que, malauradament, l'avortament ja està molt desenvolupat, no només plantejar-ho com un no a l'avortament, que també és així, sinó també un sí a favor de la vida. I aquest cap de setmana, ja, per exemple, el dissabte a la Sagrada Família es fa una missa per família i la vida,
sí.
I el diumenge hi ha una manifestació aquí a Barcelona, o una concentració, més que manifestació, en relació a la defensa de la vida. I a Madrid i a Espanya hi ha 35, que jo sàpiga, manifestacions convocades, sobretot la gran de Madrid. Jo penso que això és positiu en un moment en què es torna a plantejar la llei, una reforma de la llei de l'avortament. L'ideal seria l'avortament.